Avisades.
Amb aquest punt arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i continuam, en aquest cas, pendent del temps. De moment tenim 20 graus de temperatura. Ja és una mica més alta que dies previs, que en aquestes hores teníem de 7, de 8... Per davant, una jornada de calor, de fet, tant avui com demà, predominarà el sol i les màximes, atenció, s'acostaran als 30 graus. Joana, ja farà calor de bon de veres.
De bon de veres, exactament. Setmana de calor pròpia d'un quasi final de mes de maig. També quan toca ser, perquè jo també ja tinc ganes de caloreta. Ja sé que no és molt políticament correcte dir això, però bé, demà l'estan per molt semblant a diferència de les boires que seran presents sobretot a primeres hores del dematí. També al vespre les mínimes seran pràcticament igual, entre 11 i 17 graus.
I el Manco, ara sí que poden dir que ha arribat la primavera, i per aquesta raó volen compartir unes imatges que ara vos mostrarem del fotògraf Rafael Blanc, en què es veu com els camps han florit de ple. En concret, aquest de Poncelles sembla talment una estora vermella digna de Hollywood, però es tracta d'un racó ubicat a la carretera de Sineu en director de Hollywood, direcció Sant Joan. És una meravella.
Per als oients de ràdio és pràcticament una estora, però vermella, un vermell, a més, molt intens.
Que no saps si ets Sant Joan o Amsterdam.
Sí, és veritat. Encara poden gaudir, no?, de les flors i d'un camp verd. Recordem que també hem tingut moltes pluges aquest hivern i que prova d'això és el resultat. A mesura que avanci el temps, probablement ja tindrem aquests camps més grocs, no?, propis d'un estiu que, per cert, apunta a ser molt calorós.
Veurem un paisatge una mica més sec. Però obrim, com sempre, quan són les 10 i 7, finestres fora d'aquest estudi, connectem ara amb el Toro a Santa Ponça per veure quin temps fa allà. Una estampa ja estiuenca a les totes. Veiem el cel blau, qualque nígol blanc, però si miram la mà no hi ha molt d'onatge. Podria ser que hi hagués qualque precipitació, no ho descartem, per els nígols laterals que ja veiem una mica grisos. Això vol dir que encara queda una mica d'aigua que podria mollar. Ara ha passat una gavina per davant la càmera d'Ivetra.
Informació de màxim interès.
Perdona, minut i resultat, ara torna a passar. És a dir, sap que parlant d'ella, d'aquesta gavina, està vigilant aquesta càmera que és el Toro a Santa Ponça.
No me veurem si també hi ha gavines de la Sabina Formentera, de ben segur també l'estampa. No, mira, en aquest cas, una mica de vent, com a mínim la càmera se mou una mica, se batega una mica, però sí que veiem gavines també, que sobrevolen aquesta zona de la Sabina Formentera, on també hi llueix el sol, tot i que, com dèiem, la càmera se mou una mica, per tant, sembla que hi ha una mica de vent en aquesta zona.
Pendents del temps i d'altres qüestions, perquè amb el bon temps, que ja és present, és evident que seran moltes les persones que ens vulguin visitar, que vulguin gaudir també de temps a l'aire lliure, dels restaurants, dels bars, de les cafeteries... Per cert, aquest sector enfronta uns mesos que tornen a marcar bona part de la facturació anual, però també posen damunt la taula reptes que fa temps que arrossega el sector i que avui volem abordar.
Perquè més enllà de les bones previsions d'arribada de visitants, la restauració continua navegant entre l'augment dels costos, la dificultat per trobar i retenir personal qualificat, la pressió de lloguers comercials i la necessitat d'adaptar-se a normatives cada vegada més exigents.
Així és, un sector que és clau per a l'economia de les Balears i que, al mateix temps, viu una transformació accelerada. Digitalització, sostenibilitat, nous hàbits de consum i clients cada vegada més exigents. I, precisament, una de les qüestions que més debat genera aquests dies és el de la incertesa sobre la prohibició dels formats monodosi. Dia 12 d'agost entra en vigor la normativa europea que restringeix els envasos individuals de plàstic, però a les Balears la llei autonòmica en dedica és encara més restrictiva i també limita els de paper. El sector denuncia descontent i també reclama instruccions clares sobre com s'han d'aplicar.
Volem parlar de moltes qüestions amb el sector de la restauració aquí al nostre arxipèlag, de la temporada dels rectes de les expectatives, de les noves regles de joc per a bars i restaurants, i per això han convocat aquesta tertúlia aquí, als estudis de Palma. Tomeu Mas, president de CAP Restauració Mallorca. Bon dia, Tomeu.
Què tal? Bon dia.
Ens escolta Miquel Tur, president de Restauració i vicepresident de PIMEF Eivissa. Bon dia. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
I José Bosch, que és president de Restauració Menorca, que també ens escolta. Bon dia, senyor Bosch.
Hola, bon dia.
Començam aquesta tertúlia amb totes les illes o la majoria de les illes presents i el debat sobre la taula. Jo crec que la primera pregunta, si t'assembla, Tomeu, és la bàsica. Com arriba la restauració balear aquesta temporada? Que ja puc fer un petit spoiler perquè amb micro tancat m'has dit que seria semblant al manco a l'anterior, o el que pintes que serà semblant a l'anterior.
Sí, aquestes són les dates que mos arriben. A lo millor en la puntualització, en la matització de que pel tema del conflicte s'haurien mitjà hi ha un canvi, un petit canvi de tendència, en el sentit de que els països limítrofs a la zona de conflicte, com puguin ser Egipte, Turquia, estan fent ofertes molt a la baixa i això pot incidir en el turisme de baix cost que mos ve aquí. Perquè el que sí mos diuen per la part hotelera és que se veu un repunt del turisme de luxe i de superluxe.
Clar, és vera, Tomeu, que les previsions turístiques, tu dius, no? Són bones, però això no sempre va acompanyat o no sempre se tradueix automàticament en més negoci, no per restaurants.
No, en principi veurem què tal va la temporada. Més o manco l'esperam nosaltres dins del nostre sector semblant a l'any anterior i és vera que mos hem d'adaptar a les circumstàncies.
Miquel, mateixa pregunta, igual que per en Tomeu, com se presenta aquesta temporada a Eivissa?
Pues coincideix amb en Tomeu en que la temporada es presenta a nivell estructural pues, de forma molt pareguda a la de l'any passat o l'anterior. I afegiria pues, que és cert que tenim el tema conjuntural que, de la guerra d'Iran pues, que genera moltes incerteses, especialment a nivell de costos i preus. I una tendència que sí que hem observat, pues, especialment els darrers anys, i que ja comença a haver estudis, no és una cosa només de les illes, sinó d'altres destins turístics, és que els increments generalitzats de preu dels destins fan que la gent, quan arriben al seu destí turístic, que a més són estàncies més curtes, es llevi de despesa en restauració i la dediqui, a, per exemple, a supermercats. És a dir, que el destí tingui uns preus més elevats està perjudicant a la restauració en els diferents destins turístics. I això és un tema penso que haurem de jugar també els pròxims anys.
I, José, mos queda a saber com arriba la restauració menorquina en aquesta temporada. No sé si coincidiu amb allò que han dit els vostres companys.
Bueno, sí, aquesta temporada pràcticament l'acabem de començar. El feedback que tenim dels nostres associats per les fetges que estem, perquè encara no tenim molta gent, però és que de moment és satisfactori, però coincideix també amb tot el que han dit els altres companys, que la gent cada vegada té menys poder adquisitiu, almenys per gastar restauració. I això ens preocupa perquè tenim uns costos cada vegada més elevats i que ens preocupen.
Mira, sobretot, parlant, no, d'aquests costos, abans en també ho feia referència, les conseqüències, no, sobretot d'aquest conflicte que hi ha amb l'Orient Mitjà, el sector continua denunciant això, aquest augment de costos, i no sé si penseu que vos perjudica, vos pesa més la part de l'energia, les matèries primeres, els salaris, els lloguers, que és allò que d'alguna manera ara mateix vos impedeix més tenir una bona perspectiva, no, davant aquest augment de costos.
És un còctel.
Una mesclisa de tot, no?
Sí. Sí, perquè l'augment dels costos de l'energia, ara han retirat el tema de l'IVA, que tornarà a ser una altra vegada, però tot del 21%. Està el tema dels costos salarials, que ja l'any passat se va incrementar de forma important en la firma del nou conveni, que val per l'any passat, aquest any i l'any que ve. Després s'haurà de fer un altre nou, veurement com ve l'assumpte. Els costos de les matèries primes, que això ho patim tots, les butxaques nostres individualment per la compra de cada dia ho han notat, i evidentment nosaltres no som aliens en aquest tema, i els costos del personal en quant a lo que és aconseguir personal que vengui a fer feina a les nostres illes pels costos de la vivenda. És que és un
còstel... Ostres, són molt de temes.
I no només hi ha aquest, n'hi ha d'altres també, però bueno, aquests són els importants.
Per anar matitzant, ja que és obert, sí, sí, no, diferents melons i alguns d'ells molt, molt importants, el tema de la manca de personal no és un tema nou, ja duís temps reivindicant aquesta qüestió. Supos que això passa o igual s'agreuja, no sé, Miquel, a Eivissa, perquè si aquí és molt complicat trobar un lloc per passar la temporada, Eivissa, el preu del lloguer és encara més car si cal. S'agreujaria aquesta situació a l'illa?
S'agreuja especialment amb els establiments que són de temporada pur i durs. És a dir, els establiments que obrim potser tot l'any, a més de salari, hi ha altres factors que poden convèncer el treballador perquè es quedi l'empresa i pugui fer... Doncs, una temporada més llarga, però els establiments de temporada que potser obrin 5-6 mesos ho tenen més complicat, perquè les persones que venien de fora tradicionalment a treballar, doncs ara en sus costos de vivenda doncs, se'ls impedeix bastant, i a més doncs, és un tipus de personal que prioritza preu per damunt d'altres opcions. Per tant, especialment amb aquests negocis de temporada i especialment en sus que són de menor tamany, ho tenen més complicat.
En el cas de Menorca, José, no sé si vosaltres penseu que el problema és la falta de professionals, la dificultat de l'habitatge, o que en realitat canvia el perfil del treballador que cerca feina a la restauració. Quines mesures serien urgents, no, per fer que el sector sigui més atractiu laboralment?
Jo crec que en Tomeu ho has escrit molt bé. És un còctel. I mesures és problemàtic, perquè... rebem de totes bandes. Vull dir, no és tot sol. Els costos, com dèiem antes, ens afecten de per tot. Per tant, mesures són males de preveure, però, evidentment, han de trobar una solució. Perquè, si no, hi ha una cosa que des de Menorca, ja ho hem parlat diverses vegades, inclús amb els companys de Mallorca, és que ens carregarem la gastronomia popular. Vull dir, els preus s'estan posant d'una manera que amb menús més populars que permeten que la gent, sobretot la d'aquí, pugui anar cada cap de setmana o de tant en quant a menjar. Jo crec que tot ho veiem amb el dia a dia. Cada vegada es fa més difícil i és menys assequible la restauració. Per tant, això, si no trobem una solució, a la llarga ens darà problemes.
Miquel, ara parlaves de l'augment de turistes que, per mort del preu, de segon quins menús o de segon quin plats, opten per anar a un supermercat a l'hora d'alimentar-se. Quan tu, un restaurador, ha de fer caixa i ha de mirar com ha anat el negoci, clar, quins són els elements, els indicadors que teniu en compte? La facturació, l'ocupació de taules o que el marge de beneficis sigui real? Ho dic perquè també, si no, corre més risc de que hi hagi restaurants a Eivissa, Mallorca, Menorca, allà on sigui, que siguin tots estiu fent feina escarada i a final de mes, entre l'augment del preu de l'energia i d'altres factors, el marge de benefici sigui minso. Quins són els reptes que se troba un restaurador a final de mes per fer comptes? Què és allò que mira?
Pues, sobretot que al final tinguem un resultat positiu. Això és imprescindible. I si miram endarrere, si miram a 25 anys o 30 endarrere, que el que jo me trob, no només en restauració, pràcticament en qualsevol empresa, el que tenim és cada volta més costos fixes, més costos rígids, difícils de canviar a curt plaç, i menys costos variables. Què fa això? Que a principi de temporada, quan un restaurador o qualsevol altra empresa programa o intenta estructurar el que és l'empresa per la temporada, és com tirar una moneda a l'aire, perquè és molt complicat després anar-ho canviant o modificant. Per tant, avui en dia quasi és una aposta. Si surt bé, doncs, potser tenim sort i m'ho salvam, però si surt malament i aquesta estructura que hem muntat de cara a aquesta temporada no surt bé, podem tenir moltes pèrdues. Per tant, el risc que correm cada volta és més gran.
Parlàvem en el començament de que avui també vos volíem demanar per aquesta nova llei que entrarà en vigor dia 12 d'agost, normativa europea, tot i que, ja ho hem explicat, a Balears en tenim una que ja és bastant restrictiva. Clar, Tomeu, en quina norma mos han de quedar aquí les illes? Canviarà qualcuna cosa per vosaltres o seguirà igual perquè precisament ja estàu adaptats? Per exemple, els sucrets, que venen dins aquests sobrets petitets de paper, ara haureu de posar sucreres amb una cuera i... Ah, mira... En dos un.
Ara, just per als oients de ràdio, Tomeu ho mostra a càmera, el típic sobret de sucre, que deixarà de ser una realitat a partir del 12 d'agost. Hi ha molta polèmica per les diferències entre la normativa balear, la normativa europea. Podem encetar aquest debat que apuntava na Joana?
Sí, bueno, aquí hi ha hagut una mica de trull, no? Perquè això ve d'una normativa europea, com deies, que és per tractament de sòls, per la contaminació de sòls, i llavors el que fan és posar normes per el tema de desechables, no? Llavors, això, cada país ho ha d'adaptar la seva normativa, la directiva europea, d'Espanya s'ha fet, i ara dia 12 entra en vigor aquesta normativa, però resulta que de les Illes Balears, el 2018-2019, ja se va fer una normativa molt restrictiva en aquest sentit. Aquesta normativa s'havia d'aplicar a partir del 2021, i no se va aplicar perquè encara estàvem en normativa de pandèmia, i hi havia coses que eren impossibles de posar en pràctica. Llavors se va retrasar la seva aplicació i a partir del 2023, sí que el 2022, ja era ja estava normativitzat aquestes directrius. Aquestes directrius mos afecten en dues coses que són d'ús quotidià, com és, per exemple, els envases de paper, monodosis, que han d'estar fets d'acord amb una normativa que ha de venir senyalada en el sobret de sucre. Bueno, no he dit tu, no sé si se pot veure enfocar, però aquí, en petit, posa azúcar blanco... aquí darrere és.
Sí, que a vegades venen amb un missatge, no?, amb una frase inspiradora.
Azúcar blanco, envase compostable, E1EN1343B, números i lletres, això ho han de posar els sobres de sucre, perquè compleixen aquesta normativa. Perquè, en principi, en la norma que se va aprovar el 2018 i que se va posar en marxa el 2022, prohibia els sobres de sucre, directament. I després se va modificar aquesta norma en el govern actual, on se va dir, bueno, pues, el tipus de paper ha de reunir aquestes característiques.
Que sigui com a biodegradable o una cosa així, no?
Más o menos. No. Llavors, perquè mos quedi clar, perquè hi ha hagut una mica de trull, com dic, amb aquest assumpte, és que la norma ja és aplicable, ja fa temps que està aplicada, i el que han de fer són sobrets de paper, de sucre, de Nescafé, de lo que sigui, no?, han de posar damunt el paper que s'ajusten a aquesta norma. I després hi ha el tema de les paletes, que aquest és un altre assumpte, que estan prohibides utilitzar paleta desechable dins els locals. No està prohibit per takeaway, però dins els locals sí. Llavors, ara mateix, una de les coses que volem parlar-se amb els responsables d'aquest tema és que entenem que la paleta no desechable no afecta tant en el tema de la contaminació dels sòls si només s'ha d'emplear dins els locals. Vull dir, no, el percentatge d'utilització és relativament curt comparat amb el que compra inclús la gent en el supermercat per dur-se'n a casa seva. A més, una paleta que ha de ser de metal. Vull dir, l'art de posar és el lava, l'art de reciclar, l'art d'emplear per un altre client.
Complicat, sí.
Com arribarà aquest canvi? La mateixa pregunta també per en Miquel, perquè també l'aplicació, que tothom sigui educat, que tothom mantengui les normes d'higiene amb el sucrer, ara, de sobte, no? Mm. Això també serà tot un debat, Miquel.
Mira, jo crec que aquest és el menor dels nostres problemes. El que sí que demanaria és que siguin clars en la normativa. El que no podem fer és tenir normatives contradictòries, normatives entre inclús diferents departaments del mateix govern o dels ajuntaments. O sigui, això és el que nosaltres, com a empresaris i com a restauradors, doncs, ens crema bastant. Tenir normatives que són contradictòries o que avui ens diuen blanc i demà és gris i siguin és negre. Llavors, sigui quina sigui la normativa que finalment s'apliqui, sobretot el que demanem és que sigui clara. Que sigui clara per tots i que sigui bona d'entendre i que tinga realment la pues, finalitat que ha de tenir. Jo crec que això és l'important. Llavors, més endavant, de si es pot fer una cosa o l'altra, o si aquest material duc atsell o duc altra, sobretot que sigui clara.
Mateixa pregunta per cloure aquesta ronda en José. No sé si és el menor dels problemes o és una goteta més, no?, dins d'aquesta temporada, la polèmica dels sobres monodosi.
Totalment d'acord amb el que deia des d'Eivissa. El que mos fa perdre seny és aquest ball. Perquè a vegades volen ser més papistes que el papa. I resulta que, per una banda, tenim un pot de ketchup que pot estar en el sol tot el dia.
Ja.
Mm? Que no saps de quant si està rellenat, de quant està omplert. Eh? I, per altra, no podem emprar sobres perquè resulta que... Vull dir, tenim normatives que es trepitgen. Eh? Jo crec que això és el que ens fa... I això és el que ens fa més mal de tot i crec que cremen el sector.
I que són un poc contradictòries, no?
Que diguin que tu estiguis enmig. Eh? I que es trepitgin perquè volen ser, el que deia, més papistes que el papa. Vull dir, han de ser coherents. Evidentment, la seguretat alimentària és important, el tema de sostenibilitat i ecologia és important, però trobem un terme mig i sobretot, normativa clara, perquè potser te diuen no, és de tenir així gros, i llavors te ve sanitat i te diu això no ho pots tenir.
Alguna reivindicació... Alguna reivindicació final? Perquè és veritat que hem fet un repàs, no?, sobre aquest inici de la temporada turística, d'ells que es pot no, analitzar amb cert optimisme, també amb prudència, marcada per el conflicte derivat de l'Orient Mitjà, marcada per altres problemes com, per exemple, la manca de personal, que això és un problema que ja es cronifica. Però alguna reivindicació final per part dels restauradors que vos agradaria, no?, transmetre oients i espectadors?
Bé, jo no puc estar més d'acord amb els meus companyeros perquè crec que parlem el mateix llenguatge, el mateix idioma, ens entenem quasi sense xerrar, no? Però sí que és vera que el tema de les normatives...
Per favor,
que se posin
tranquils. Que hi hagi unitat, eh?
Que se posin tranquils, sí, perquè cada any ens surten coses noves. Si no és del govern, és de l'estat, i si no és de l'ajuntament corresponent. Llavors, sí, el que volem és un poc de tranquil·litat amb aquest assumpte, perquè ja ens venen les coses, així com ens venen pel tema pues, del personal, pel tema dels conflictes, que al final rebem tots, i el que necessitem és un poc de tranquil·litat. Vull dir, aquest és el menor dels problemes, el del tema dels sobrets. Estic totalment d'acord. N'hi ha d'altres que també mos afectaran, com és, per exemple, regularitzar tot el tema de les barres de degustació a supermercats, que també és un tema que tenim damunt la taula i volem que se reguli, volem que se faci de qualque manera per protegir el sector. No?
Nosaltres, el nostre compromís és escoltar-vos, com sempre, i per aquesta raó convocam de manera habitual, no?, aquestes tertúlies, escoltant la veu dels restauradors. Avui han tingut el plaer de compartir aquesta taula amb Tomeu Mas, recordant, president de CAEP Restauració Mallorca, Miquel Tur, president de Restauració i vicepresident de PIMEF a Eivissa, i José Bosch, president de Restauració de Menorca. A tots tres, vos estem molt agraïts per aquests minuts de conversa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, moltes gràcies.
Que sigui un bon inici de temporada turística, que és el que necessita el sector. Fem una petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Ei, té vos pas! Jo, un granissat Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Vos volem contar avui també que parlar de testament continua sent per molta gent un tema un poc incòmode. Encara hi ha gent que ho associa a la bellesa o fins i tot a la mala sort. Però la realitat és que cada vegada més persones decideixen deixar resolts els assumptes patrimonials i familiars abans no arribi cap situació inesperada, Xisco.
A l'estat espanyol, fer testament és un tràmit relativament senzill i molt més habitual d'allò que ens podem pensar. De fet, els notaris fa anys que detecten un canvi de mentalitat progressiu. No només hi recorren persones majors, sinó també famílies joves, parelles amb fills, persones separades o propietaris que volen evitar conflictes futurs.
És que justament és especialment rellevant aquest moment en què les estructures familiars han canviat i són molt diverses. Segones parelles, fills de diferents matrimonis, habitatges compartits o patrimoni que encara que petits o modestos poden acabar generant desacords si no queda clar que volia la persona difunta. Perquè molts pensen que si no es fa testament ja ho arreglarà la llei, però la realitat és que no sempre coincideix amb el que la persona havia volgut deixar per escrit. I és que on apareixen dubtes molt habituals, per exemple, seria qui hereda, què passa amb la legítima, si se pot desheredar qualcú o no, i que costa realment fer això, fer testament, Marta.
I anem a esclarir tots aquests punts en concret, com deien Joana, sense tabús i parlant d'un tema que arribarà. Això sí que és cert i no hi ha dubtes. Ho fem, ho abordam amb l'advocat Miquel Mas, Miquel Àngel Mas. Bon dia, Miquel Àngel, com va?
Bon dia, què tal?
Costa encara, parlar de testament, parlar de forma oberta, però per vosaltres és el vostre pa de cada dia.
Sí. Nosaltres, la veritat és que en feim molt, moltíssim, no? Però és un tema que costa, perquè s'ha mort, no? I llavors, nosaltres, el que aconsellem és fer-lo quant abans, quan estàs sa, quan estàs bé, i no va lligat amb sa mort, no?
Fer-lo de jove.
És a dir, fer-lo de jove, però després, evidentment, les circumstàncies poden anar canviant, perquè no és el mateix, i com apuntava la companya, quan tens una parella jove, quan tens una parella jove i tens fills, quan tens una parella jove, o quan t'has divorciat, que aquí hi ha institucions importants per evitar que et ve encabin a cap sogre, no? Quan tens una persona major, o per exemple, si no te cases, si ets un fadrí, també, són institucions que ho ha de tenir en compte.
Anar adaptant-lo a mesura
correcte,
que passes la teva vida, no?
Correcte, sí. Però és important fer testament, perquè si no fa testament, okay. No el t'aconsegui fer testament, perquè si no fa testament, llavors és la llei determina quina és la teva voluntat i per tu no coincideix en el que tu volies que anessin els teus béns. Per tant, el consell és fer testament i efectivament l'estat espanyol fer testament no gent que perquè s'entén que és un servici públic i està determinat amb arancels, és a dir, anava un testament un notari te costa 60-80 euros, no te costa gaire. En canvi, per exemple, a Alemanya pagues en funció del teu patrimoni, eh? I per això hi ha molt de testaments holograus a Alemanya i aquí no.
Clar, i també depèn del patrimoni. Supos que no és el mateix plantejar-te fer testament quan tens una casa o quan tens un bé que pots deixar en herència quan no tens res. Té sentit fer testament quan no tens res?
Que no tens res, no tens res.
Que no tinguis res en propietat, és a dir, que no tinguis res que deixar en testament.
Però, perdó, colaré un petit sempre incís. A vegades no és una qüestió de bés, és una qüestió de decisions. Per exemple, i dic, a l'atzar, vols que...
incinerin.
Sí, o no vols un funeral... Això són voluntats, és veritat, però també poden anar reflectides al testament. En Miquel Àngel me'ls ho podrà aclarir.
Ara, de cada vegada, és més complicat l'accés de gent jove a l'habitatge. Quan ets una parella jove, anar a fer testament, te deixa custòdia d'escà, te deixa la meva col·lecció de discos te puc deixar, no ho sé, els meus llibres. No sé si el testament la gent s'ho planteja, senyor Missà, quan ja té una mica de patrimoni que deixa en herència qualcú.
Òbviament, si no tens... És a dir, que no tingui res, això no existeix, perquè tothom té un compte corrent i té dos barats. Vull dir que,
exacte.
Vull dir que això...
El manco 1.000 euros.
O deutes.
Sí,
o deutes.
Si
no tens patrimoni, tens
poca broma, això també
sí,
és un problema.
Sí, però és a dir, tenir res, no tenir res... És un, és a dir, llavors,
un res relatiu.
Però, evidentment, tens més estímul de fer un testament si tens qualque cosa més que un compte, no? Per tant, si així et sap per tenir res, tenir res, bueno, tothom té, encara que siguin dos bés, o cotxe, o mobles, però un testament se pot disposar de qualsevol cosa. Se pot disposar de tots els béns que tingui, pot determinar com han d'anar, també com han d'enterrar, i fins i tot pots fer coses rares en el testament, saps? De dir...
No tot té a veure amb el patrimoni, o sigui, aquestes voluntats a les que fèiem referència també se poden incloure en el testament.
Sí, un temps eren d'això, que seguint no sé quantes misses i no sé què...
Exacte,
que
se feien unes misses després, és veritat.
Cobrin aviat el testament, perquè moltes vegades sopes testament quan el difunt ja està setmanes enterrat i... Bé, no ho sé, una cosa són ser voluntats, perquè tu, per exemple, pots decidir mira, jo vull que si me passa qualque cosa no me facin reanimació. Això no ha d'estar reflectit a un testament, això ha d'estar reflectit a les voluntats on hi té accés un equip metge.
Bueno, és a dir, això és una altra cosa. És a dir, el que es parlant del que sigui el testament vital, que està regulat una llei, que tu pots anar davant un notari o davant de la Conselleria de Sanitat i dir, escolta, jo en cas que estigui així, no vull que me facin jutipiris, no? No vull que me comencin a fer promunt per avall, no sé què. I això és un testament de voluntat, de testament vital que diu, que fa davant de la Conselleria o pot fer davant un notari. També se pot recollir en el testament, saps? I això... en teoria, bueno, en teoria no, en realitat hi ha un registre a la conselleria i els hospitals ho poden consultar i ho han de consultar.
Com, per exemple, els tutors dels teus fills, això també poden anar reflectit al testament.
És aconsellable, i per exemple, és un dels consells que nosaltres donem per a persones divorciades separades, perquè a Pentura tu no vols que el tutor sigui determinada persona, o el cunyat o no sé què, i tu pots preveure.
I per entendre un poc bé què passa, Miquel, exactament quan una persona mor sense testament, què mos podries explicar? Perquè més enllà de que per ventura de tu deies que el nostre patrimoni pot recaure en una persona que no volem, no sé si és més embuot, si és més... no sé, si jo que sé, tens un cotxe que no és un patrimoni com un edifici, o com, però, per exemple, tu estàs pagant encara aquell vehicle. Qui s'ha de fer càrrec de final de pagament, o no sé...
Seran els deutes, no?
Correcte. Mira, és a dir, tu pots morir sense fer testament, o fins i tot hi ha gent que fa testament holograf, que també ho poden comentar, no? Però què passa quan te mors sense testament? I llavors, qualcú ha de dir qui són els teus hereus, perquè si ella hi diu, fa una prelació, descendents, germans, no sé què, però quant de descendents tens, quant de germans, qui declara això? I llavors, se fa un judici, un minici, que abans se feia en els jutjats i ara s'ha decidit i se fa davant un notari. És una declaració d'euros ap intestato. És a dir, te'n vas davant el notari, en tots els documents, certificat de defunció, llibre de família i testimonis, i el notari declara, d'acord amb la llei, qui són els hereus, d'acord amb les proves que hi ha. Al cap de 20 dies, si n'hi ho ha remugat, després ja hi ha la declaració d'hereus de qui són els hereus i aquest poden acceptar l'herència. Per tant, és un tràmit, no és molt complicat, però és un tràmit que costa del bé i tal. Que, per tant, si fas un testament que val més poc, t'estalvies aquest tràmit que és costós i un temps. No, tampoc no és gaire complicat, no? Però sí.
Clara, demanaven quines són les sorpreses que de vegades la gent s'endú quan no s'ha fet testament, perquè per malestruc, per superstició, per peresa, si tens una mica de patrimoni i després arriba una mort sobtada, clar, has de passar per aquest tràmit, esperar i després veure com se reparteix aquesta fortuna o fortuneta.
Bueno, jo aquí diria la sorpresa de la viuda.
M'ha encantat en Miquel, que ha fet com un xixiuets.
Suposo que ho ha viscut en més d'una ocasió.
Ho ha viscut més d'una vegada i més de dues.
Perquè això és propi de dret civil de Mallorca, Menorca, i encara més d'Eivissa i Formentera. És a dir, tu no fas testament a Mallorca i Menorca, i llavors hi tens fills. Normalment els homes solen morir abans, per això dius la sorpresa de la viuda, no? La mort s'homo, i els béns van cap als fills. I la viuda diu, bueno, i què ha de lo meu? La llei també habitual és només la meitat de l'usdefruit hereditari. Per tant, si tenia una casa que hi ha o que ha mort, la viuda només té l'usdefruit de la meitat. Hi ha hagut sorpreses, quan davant de notari la viuda diu, bueno, només me toca això. Pitjor és Eivissa i Formentera, perquè no hi ha legítima habitual, i per tant la viuda no té res per llei. Llavors, aquesta és una de les sorpreses que hi pot haver-hi, sí.
I parlant de sorpreses, i sense, evidentment, respectant la privacitat, no, dels teus clients, però has vist moltes sorpreses, i algunes de grosses?
Sí, desgraciadament sí que veu sorpreses de gent que...
Com, per exemple?
Bueno, hi pot trobar gent que un pare no, o una mare no li ha deixat res, no?
I no ho sabien fins en el darrer moment.
I això és molt dur.
Ostres, clar.
Saps? És molt dur. Clar. És a dir, quan li expliques, perquè... No és tant el cost econòmic com el cost emocional.
Home, és traslladar-li a aquesta persona, això.
Que, no, que ton pare no ha considerat res per tu, no ha deixat res, tot ha anat cap a una altra banda, així ho és molt dur, sí.
Clar, i això que és motivat o per mort de mals entesos, que estan variats o no estan variats i simplement ha considerat bé fer-ho d'aquesta manera, no sé si influeix també o si hi ha casos que generen més tensions que d'altres, no? Per exemple, quan hi ha habitatges, negocis familiars, segones parelles, també, que ara en parlàvem, no? Que també aquesta és una altra... paradigma, no?, que de cada vegada és més habitual. Que és allò que creus que pot generar més complicacions?
Quasi la reflexió que t'oferia seria més antropològica que no jurídica, perquè, és a dir, clar, el darrer any de la vida, és a dir, a partir de 80 anys, són anys difícils, molt durs, que te queden, és a dir, poden ser horrorosos, no?, perquè avui en dia em va a Alzheimer i tal. I, clar, les persones, assistint a supervivència, és el més important que tenim. S'aferren a el que poden, a el que per passar els darrers anys. I, clar, no tots els fills tenen la disponibilitat, perquè n'hi ha que estan de fora, n'hi ha que tenen les feines i tal, i n'hi ha que... I clar, tu t'aferres aquí, te pot cuidar i tal. I això, evidentment, produeix canvis de testament darrere hora que poden causar sorpreses.
Que
no... Pentures estan plenament motivades i no vol dir que...
Que són sorpreses, que esperem, però, exactament, però sí, i igual són molt clar, justes.
Que ja, tu tens 88 anys, te queden no sé quant d'anys, i has de sobreviure i intentes sobreviure com pots, no?
I tal vegada li acabes donant, no, els teus béns a la persona que s'ho mereix, o que tu penses que s'ho mereix, i això genera sorpreses que fa que voltos s'hagueu d'exercir quasi com a de psicòlegs, entenc, no?
Bueno, és un dret de família, igual que les separacions i tal, que hi ha molt de component emocional, no? Evidentment, sí.
Ja ho diu, no?, la famosa frase que se'n coneix un matrimoni davant d'una separació, no?, i els fills davant de les herències.
També és molt important, quan te separa o divorcies, pensar en el testament.
Clar.
Perquè, clar, tu te separes i divorcies, i si tu te mors, en principi, el tutor i administrador dels teus béns serà la teva, ets parella. Val. I, a més, si passat la desgràcia que el teu fill morís, aquests béns anirien a la teva, ets parella, i si la teva parella no hi fos, fins i tot a la teva sogra. Per tant...
És com una suma de casualitats.
No, però no.
D'una família desgraciadeta, que és com una novel·la de Agatha Christie, i cauen un darrere l'altre, i en el final,
no,
set sobre,
però poca
acaba,
broma.
Acaba
poca
tant,
broma el que diu en Miquel Àngel.
Però pot ser que tu, un bé que era de ton pare i ta mare, acabi en mans de la teva sogra. És a dir que, clar, Pentura no serà més desitjat de teu. I, llavors, hi ha mecanismes per fer això, però nosaltres aconseguim just després d'una separació de divorci, també fer aquest plantejament i plantejar la institució de substitució preventiva de residu, que permet que tu designis qui serà l'hereu del teu fill en cas de que ell mori sense fer testament, que pot administrar ben, però llavors l'hereu serà ma germà o no sé qui, no?
Jo crec que has donat una raó molt de pas. No només la de l'exsogra, sinó la importància d'actualitzar, de tenir els papers en regla. Una darrera qüestió, Miquel, perquè molta gent no ho fa, perquè se pensa que és un tràmit molt complex, llarg, car... Què pot costar fer testament, actualitzar els papers?
Un testament davant notari, 60 euros.
És que és això, que molta gent no
perdona,
ho fa.
Perdona, un altre consell, dos consells volia donar més. Un, hi ha gent que se separa i no arregla els papers. Perquè li fa vessa, perquè...
No se divorcia, vols dir, no? O no...
Se separa, de fet, i no arregla. Perquè tu pots separar legalment o divorciar. Però hi ha gent que se separa i està 15-20 anys sense arreglar papers. Que sàpiga que, després de la reforma de la compilació de l'any 2017, el seu ets serà legitimari. És a dir, si no ha arreglat els papers, el seu ets serà legitimari. I un altre consell, que hi ha molta gent que viu en parelles, de fet, i no se registren, evident, no se casen i tal. Això... el cap de 30 anys i de mort no ha fet els papers, la teva parella no té cap dret civil, legitimari, si tu li vols deixar res fiscalment, serà com un estany de pagar una animalada i, evidentment, no ha cap pensió. Per tant, també tu ets ben lliure de fer el que vulgues i jo no diré a ningú que s'ha de quedar o registrar, però ha de saber això.
Però
ha de saber
això. És molt interessant.
Per tant, convé fer-se parella de fet al manco.
Casar-se. Per estable, tècnicament. Si s'ha de registrar, i basta que vagis a conseller i te registris, eh? No importa fer un cerimonial i tal, no?
És a dir, no importa... Hi ha gent que diu, no ho faig perquè no m'ho vull casar. Se pot fer com un registre de parella formal?
És a dir, la llei de parella estable de Valet del 2001, que se va néixer per el tema de les parelles de mateix sexe, que abans que se fes a nivell estatal, és vigent d'aquí, i tu basta que vagis a la conselleria, firmis un paper en la teva parella i ja està registrat, ja està, no importa ni arròs ni tot això, no.
I tindria els mateixos drets més o manco que una parella casada.
No més o manco, els mateixos drets.
Que important.
Ara hem fet una consulta en directe sense saber.
Els vostres drets.
també
un altre consell. En Miquel Mas,
hi ha un altre consell molt interessant, i és que, o dos consells. Un, si tens un fill que és una bala perduda, Bueno, això passa, que té un fill insolvent, que tingui molt de deute i tal.
Avui ja vengut amb ganes, Miquel, perquè...
És que estic preparant una sèrie molt interessant. Què fas?
Diríem que la realitat sempre supera la ficció.
Total. Clar, tu, aquest fill, li pot deixar el dret d'habitació o d'estatge. És a dir, pot donar-li que pot viure en casa, i això és inembargable. És a dir, així com surt de fruita és embargable, això és inembargable. Per tant, aquí, teu fill podrà viure allà tota la vida i ningú li podrà prendre. Això és molt important, és una protecció. I després,
tot i que aquesta casa no serà seva.
Efectivament.
No podrà,
però serà el germà i tal.
No podrà fer
o si tens un fill discapacitat, que això és un tema molt, molt sensible, i clar, tu ets un pare i tu dius, bueno, què serà del meu fill? És a dir, demà, quan jo no hi sigui, clar, tu, mentre el vas cuidant, i és una persona, un síndrome de Down, o cosa aquesta, jo saps, és la institució aquesta de fideicomís, institució fideicomissari. És a dir, tu fas hereu el teu fill i... Anomenes un fiduciari que el cuidarà i quan no hi sigui, tots els béns teus aniran a aquella persona que l'ha cuidat. Li dona una certa tranquil·litat.
És un... Res, és la punta de l'iceberg de moltíssimes qüestions, moltíssimes preguntes i dubtes que sempre m'ho resol Miquel Àngel Massi, que serveixen precisament per això, per deixar tot enllestit, tot arreglat, per no tenir problemes en un futur. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies, com sempre.
Vosaltres.
Una petita pausa per publicitat. Avui és el dia del metge de família i també aquí volem celebrar-ho amb un metge de família que és un habitual en aquest programa. És com el nostre metge de capçalera, José Manuel Valverde.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
¿Puedo grabar ido?
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio,
Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Avui, dia de 9 de maig, se celebra el Dia Mundial del Metge de Família, una figura que és la primera porta d'entrada al sistema sanitari i que també és una de les més properes al pacient al llarg de pràcticament tota la vida.
Sí, Marta, el metge de família no només diagnostica o prescriu tractaments, és qui acompanya processos de salut i de malaltia, coneix el context familiar i social d'aquell pacient i moltes vegades també detecta problemes abans que es converteixin en situacions més greus.
Però aquesta especialitat, considerada per molts la columna vertebral de l'atenció primària, també viu temps de pressió, falta de professionals, sobrecàrrega assistencial, dificultats per cobrir places i una demanda creixent d'atenció sanitària que posen el focus sobre el futur d'aquest model.
A Espanya, l'atenció primària resol una gran part de les consultes sanitàries sense necessitat de derivació a hospitals. Però els professionals fa anys que alerten que el sistema necessita més recursos, més temps també per pacient i més capacitat d'atracció a noves generacions de metges.
I en el Dia del Metge de Família volem parlar precisament d'aquests professionals, dels reptes que ells afronten i també de com ha canviat la relació entre metges i pacients. I ho fem amb el doctor José Manuel Valverde, que ja tenim aquí. Doctor Valverde, molt d'anys.
Gràcies.
I clar, com celebra un metge de família aquest dia, més enllà de venir a ràdio, divulgar una micona la vostra feina?
Lo celebra... He estado dándole muchas vueltas a cuál debía de ser mi discurso para hoy. Me he pasado 46 años como médico de familia, con lo cual creo que tengo alguna experiencia. Y la verdad es que cuando le daba vueltas un poco a cómo podíamos... He tenido recuerdos de celebraciones de un tal día como hoy, de decálogos, de peticiones a la administración de que hubieran determinados cambios. Y la verdad es que, en principio, vengo con una cierta sensación de decepción. Quiero decir, todo lo que habéis dicho, con lo que habéis iniciado el programa, es cierto. La atención primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario. Es una inversión muy barata porque en general se habla de cifras superiores al 90% de resolución, con lo cual hay muchos pacientes que no van más allá de su médico de familia. Incluso hay pues estadísticas y trabajos que hablan de la menor mortalidad, menor asistencia a urgencias y menores patologías en los pacientes que tienen la suerte de conservar el médico de familia durante muchos años. Pero aún así es el patito feo de la medicina, ¿no? Es una especialidad compleja. Piensa que a los médicos de familia se nos exige saber de todo, quiero decir, no saber muchísimo de todo, pero sí saber de todo y sobre todo saber cuando el paciente necesita un escalón más especializado. Escalón más especializado que cuando tú derivas a un paciente, a un especialista hospitalario, sabes que la demora va a ser de meses, con lo cual te tienes que comer o acompañar al paciente o resolver temas con el paciente durante esos meses que va a estar esperando el médico de familia. Luego, cuando la gente hace el MIR, ¿vale? Y si le sale bien, evidentemente no coge medicina de familia. ¿Por qué? Pues porque hay especialidades, como habréis leído, supongo, en los periódicos, como la dermatología, o como la cirugía plástica, que es más rentable, mejor vista socialmente, porque cuando tú, en una tertulia con gente que no te conoce y tal, eres médico, ¿qué especialidad tienes? Y dices, médico de familia. Como decir, buah, eso no es nada. Es una especialidad como cualquier otra, quiero decir, que requiere de unos años de dedicación después de acabar la carrera. En mi caso, yo soy APD, con lo cual, antes de ser médico de familia, ya hice una oposición de médico de pueblo, con lo cual está claro que tenía una vocación franca de dedicarme a la atención primaria y a la atención primaria rural, que es la peor de las condiciones en las que se puede ejercer la medicina de familia, por distancias, por aislamiento, etcétera, etcétera. En el MIR se eligen las especialidades más cómodas y más rentables, con lo cual se queda, iba a decir, para los más tontos, pues probablemente para los que sacan pernota o para los que somos más tontos y decidimos hacer medicina de familia de manera vocacional. Pero la gente
la parte
que
tiene romántica también de la profesión,
sí,
el contacto.
Sí, pero no me quita, eso no me lo quita nadie.
Exacto.
Y hablaba con mi coordinadora del centro de salud, donde he estado muchísimos años. Llego a los 70, ese es otro tema. Hay 1.100 médicos en España que hemos prolongado por encima de la edad de jubilación y que hemos estado unos años de más. Y eso se acaba el 28 de diciembre de 2026 o cuando cumplimos los 70 años. ¿Qué quiere decir? Que va a haber 1.100 huecos más este año. Vale. ¿Cómo se llena eso? Bueno, se tendría que haber llenado planificando, se tendría que haber llenado llenando de contenidos o mejorando la calidad del trabajo del médico de familia. No se ha hecho. Quiero decir, ha habido personas que se han dedicado, en concreto nuestra consellera de Sanidad, su tesis doctoral era sobre demografía médica con una especial atención a Baleares, y ya en 2018-2019 se veía la debacle de lo que estaba pasando. ¿Qué soluciones le han dado los políticos al tema de la falta de médicos de atención primaria? Una, importar médicos en general latinoamericanos o de países del este, que bueno, han cubierto el expediente, pero es gente que en principio, aunque gracias a Dios nos han resuelto muchos problemas, gente que no tiene la especialidad y que tiene una formación un poco distinta de la que tenemos nosotros. Esa una. Y otra, pues hubo un plan por ahí de disminuir los años de formación del médico de familia, o sea, hacer una maquinilla que hiciera los churros más deprisa para que hubiera más médicos. Pero todo son soluciones parciales. No sí. Se ha planificado, hemos llegado a donde estamos después de muchos años. Ver 40 o 50 pacientes cada día, que a mitad de mañana te salquen a un domicilio por una urgencia o por un atropello o cualquier historia que te puede llevar media mañana, y cuando vuelves te vuelves a encontrar todos los que te quedan. Bueno, pues no es muy atractivo. Entonces, esa es la realidad actual de la medicina de familia y no és molt optimista.
José Manuel, en fet, si te pareix un vot o sí. Votar amb un parell de les preguntes que hem preparat, perquè precisament ho has explicat molt sí. Bé, les reivindicacions, una mica la situació que teniu els metges, però parlaves no, de la manera d'atendre, no? Que tens 50 pacients esperant de fora, sí. Que tothom vol entrar i que tots tenen poc temps, i tu tens poc temps sí. Per atendre'l, no? El temps de consulta és suficient o no? Perquè també és molt important aquest tracte que dèiem, no? Que arribava a conèixer sí. La situació familiar, el context social. Ha canviat la relació amb el pacient precisament per aquesta falta de temps?
Bueno, lo de la falta de tiempo, quiero decir, yo estaba en plataformas donde después algunos de los que eran mis compañeros de plataforma han tenido responsabilidades políticas, y todo lo que hemos estado pidiendo, evidentemente, no lo han hecho cuando podían hacerlo o cuando estaban en el sitio en el que se podía cambiar algo. Siempre hemos reivindicado 10 minutos por paciente, que me parece una cosa razonable. Bueno, si tienes un horario normal, pretendes hacer algo de docencia o hacer alguna otra cosa que no sea especialmente pasar consulta, es decir, investigación o cualquier otra cosa. La media diaria es alrededor de 40 o 50 pacientes. Es verdad que hemos cambiado y después de la pandemia hemos aprendido a hablar por teléfono, con lo cual hay muchas consultas que se pueden resolver telefónicamente. Bueno, algunas, yo, por ejemplo, cuando tenía pacientes, cuando se hacían las bajas a mano, quiero decir, porque esto de los ordenadores ha simplificado muchísimo, pero yo lo que hacía cuando tenía un paciente, por ejemplo, con un proceso oncológico, con un proceso muy largo, es que les imprimía la... No, les llamaba y les decía, tienes la baja en recepción, cógela, no importa ni que pidas hora, ¿no? Entonces, hay ahora un volumen de consultas telefónicas mucho mayor de los que había, con lo cual recetas, bajas o muchas cosas de estas administrativas se pueden resolver telefónicamente. ¿Qué pasa? Que cuando estás hablando por teléfono, llega un paciente, ve la sala de espera vacía y dice, ¿cómo es posible que haya tres semanas de lista de espera y no está haciendo nada? No está haciendo nada, no. Está haciendo otra cosa que no es ver un paciente presencial. Yo lo veo complicadillo, y la verdad es que cuidar de los médicos de familia es cuidar de toda la sociedad, es una buena inversión.
I aquí, donant visibilitat als metges de família, sí, els d'abans, els de sempre, els que t'escolten, sí, els que dediquen temps, els que se deixen sa pell, i per això és el nostre petit homenatge als metges de família. Un d'ells és José Manuel Valverde, que també és el nostre metge de capçalera, perquè sempre que el necessitem, en qualsevol qüestió, en qualsevol dubte, ens atén, faci el que faci. Així que des d'aquí, que se puguin traslladar totes aquestes reivindicacions del col·lectiu a les autoritats, a les persones que poden prendre decisions i que faciliten la vida d'aquest col·lectiu. Moltíssimes gràcies, José Manuel.
Gràcies a vosaltres.
I molt d'anys.
Adéu.